Tenim mòbils que ho fan tot, aplicacions que ens organitzen la vida, i sempre la promesa que la propera eina ens estalviarà, per fi, una mica de temps.
I no passa mai.
I no passa mai. La sensació general és que anem tots amb la llengua fora. És una paradoxa que segur que tothom ha sentit.
Totalment.
Com pot ser que tinguem més eines que mai per anar de pressa i, en canvi, sentim que tenim menys temps que mai? Aquesta és la pregunta que ens ha portat a analitzar els materials d'avui, que surten de la Time Use Week 2025, una trobada internacional que es va fer aquí, a Barcelona.
El lema ja era tot una declaració.
Sí, el dret al temps en l'era de la intel·ligència artificial. Avui mirarem d'entendre per què passa això. I si la IA, l'eina de moda, serà part del problema o de la solució?
I una cosa clau, em sembla, que apunten aquests documents és que això no va de trucs de productivitat personal.
No.
No parlarem de com organitzar millor l'agenda. El debat és molt més profund. Estem parlant del que els experts anomenen pobresa de temps.
Un concepte potent.
Molt. I és un fenomen que, com veurem, té un biaix de gènere escandalós. I, sobretot, es planteja una pregunta de fons. Per a què volem la tecnologia?
Clar.
Per ser simplement més eficients i produir més o per viure millor? Les conclusions d'aquesta setmana de debats són una galleda d'aigua freda i molt necessària sobre les promeses exagerades que sentim cada dia sobre la IA.
Doncs comencem per aquí, per aquesta sensació general. Una de les dades que més em va impactar dels informes és que el que anomenen malestar horari, aquesta angoixa de no arribar a tot, afecta un 80% de la població.
Un 80%? És una bestiesa.
És una bestiesa, vol dir que 8 de cada 10 persones se senten així. I això connecta amb una idea de la Marta Galserran Bercher, investigadora del CIDOB, que ho capgira tot.
Què diu?
Ella suggereix, i si el problema no és que no som prou ràpids, sinó que estem obsessionats amb la velocitat? Potser la solució no és fer més coses en menys temps, sinó decidir quines coses valen realment la pena.
Exacte. I aquest malestar té xifres molt concretes. El concepte de pobresa de temps no és només una sensació, eh? Es pot mesurar.
Ah, sí?
Sí. A Barcelona, per exemple, afecta un 32% de les dones i un 25% dels homes.
7 punts de diferència.
7 punts. I no és casualitat, és el reflex d'una realitat estructural. I la causa principal la trobem en el treball no remunerat, el de la llar i les cures.
Clar.
A escala mundial, les dones hi dediquen, de mitjana, 4 hores i 28 minuts al dia.
4 hores i mitja.
I els homes... 1 hora i 48 minuts. No és una petita diferència, és un abisme de gairebé 3 hores. Diàries.
És una barbaritat.
Per això, una economista del Banc Mundial, l'Anna Maria Trivin Uribe, afirma una cosa molt contundent. Reduir aquesta bretxa no és una qüestió de comoditat, és una condició indispensable per a la igualtat real i per a la salut.
I és just aquí on la IA entra en escena com una mena de salvadora promesa.
Com la gran solució.
Exacte. La visió més optimista, que es va debatre molt a la trobada, és que la IA hauria de ser l'eina definitiva per alliberar-nos d'aquestes feines que ningú vol fer. Hi ha una frase de la Joana Majewska, una de les ponents, que em va semblar genial. Deia, vull que la IA em faci l'abogada i renti els plats perquè jo pugui dedicar-me a l'art i a escriure.
És que és això.
És que és exactament això. Ningú somnia amb optimitzar la llista de la compra. Somem amb tindre temps per viure.
I el més curiós és que aquesta idea ja està passant, d'alguna manera. Les dades d'ús d'eines com ChatGPT mostren un canvi de guió sorprenent.
A veure.
El 2023, gairebé el 80% dels usuaris eren homes. Un any i mig després, el 2025, les dones ja són majoria, un 52,4%.
Vaja, s'ha capgirat del tot?
Totalment, però el més revelador és per a què la fan servir. Més del 70% de les consultes que fan les dones tenen a veure amb l'organització domèstica, temes educatius dels fills, planificació personal.
O sigui que l'estan fent servir com una mena d'assistent personal.
Exacte. Sembla que, de manera intuïtiva, moltes dones ja estan utilitzant la IA per alleugerir aquesta càrrega mental que, com dèiem, recau desproporcionadament sobre elles.
D'acord, d'acord. Aquesta és la cara amable, la promesa. Però, com sempre, hi ha una altra cara de la moneda.
Sempre.
A la mateixa trobada, un dels convidats estrella va ser Daron Acemoglu, que acaba de guanyar el Premi Nobel d'Economia. I, bàsicament, va agafar tota aquesta eufòria i, jup, la va refredar de cop.
Va ser la galleda d'aigua freda, sí. Acemoglu sosté que, a nivell macroeconòmic, els guanys de productivitat de la IA són molt més petits del que ens venen les grans tecnològiques.
Molt més petits, com...
La seva estimació és que, en 10 anys, l'impacte acumulat en el creixement serà de només un 0,7 o un 0,8%.
Un moment, un moment. Només un 0,7%? Després de tota la inversió i el soroll mediàtic, l'impacte és aquest. Sembla baixíssim.
O és.
Com pot ser que la percepció al carrer i el que diuen les grans empreses sigui tan diferent? Algú s'equivoca o ens estan venent fum?
És una gran pregunta. Segons experts com Ramon López de Mantaras Badia o Olivia Blanchard, que també citen els documents, el problema és que la IA és molt bona per a tasques molt concretes, molt repetitives.
D'acord.
Però en entorns complexos la cosa canvia. Penseu així, és com tenir un becari molt ràpid, però una mica despistat.
M'agrada l'analogia.
De vegades, trigues més a revisar el que ha fet i a corregir els seus errors que a fer la feina tu mateixa.
Clar.
De fet, està sorgint un fenomen paradoxal. Nous llocs de treball que consisteixen, literalment, a supervisar i corregir la IA. Això ens diu que la IA no substitueix tant com transforma la feina. I no sempre per estalvar temps.
Clar, i això em recorda una advertència que feia un altre ponent, Giulio Guagliotto, que havia treballat en innovació a les Nacions Unides.
Mm.
Alertava que aquesta obsessió per l'eficiència ens pot portar a conseqüències no desitjades.
Típic.
L'exemple que posava era molt clar. Podem usar la IA per optimitzar el trànsit d'una ciutat i estalviar-nos 5 minuts de trajecte. Sona bé, oi?
A priori, sí.
Però potser l'algoritmo decideix que la millor manera de fer-ho és desviar milers de cotxes per un carrer residencial tranquil, arruïnant la qualitat de vida dels veïns.
L'eficiència per a uns pot ser un infern per a uns altres.
Exacte.
Llavors, si la tecnologia no és la solució màgica, on és?
Aquesta és la pregunta del milió.
La conclusió principal de la trobada, resumida per Anna Ginés i Fabrelles, professora de SADE, és que hem de fugir del determinisme tecnològic.
Què vol dir exactament?
Doncs aquesta idea que la tecnologia marca inevitablement el nostre futur i que no hi podem fer res. Ella diu una cosa molt simple, però molt potent. Les hores que treballem no les decideix un algoritme.
No.
Les decidim com a societat a través de lleis i acords. La tecnologia és una eina, però qui marca les regles del joc som nosaltres.
I el més interessant és que això no és una utopia futura, eh? Ja està passant. Els informes es mencionen casos concrets d'empreses d'aquí.
Sí.
Com la Fundació Surt o el Ricell, que ja han aplicat jornades laborals més curtes o mesures reals de desconnexió digital. Jo han fet sense esperar cap revolució de la IA, sinó per una decisió de model organitzatiu.
És una qüestió de voluntat, vaja.
Demostren que el canvi és, sobretot, una qüestió de voluntat.
Exactament. I les solucions que es van posar sobre la taula no són tecnològiques, sinó polítiques i socials. N'hi ha dues de principals.
Dues vies?
La primera és la regulació. Es va insistir molt en el dret a la desconnexió digital, no com un capritxo, sinó com una eina de salut laboral.
Clar. De prevenció de riscos?
Totalment. Si portes la feina a la butaca 24 hores al dia, posar límits clars és una qüestió de salut pública. I la segona via, que és potser la més transformadora, són les polítiques públiques actives.
Com quines?
Sobretot les que tenen a veure amb el sistema de cures.
I aquí és on la discussió va aterrar de la manera més humana possible, crec. Una de les sessions més emotives, pel que expliquen, va ser la que va donar veu a usuàries de programes públics de conciliació.
Com Menú de Siva o Concilia.
Sí, que ofereixen serveis de canguratge per a dones en situacions vulnerables. I els testimonis són... són colpidors? Una d'elles, la Valentina Ríos, deia...
Mm.
És un servei que m'ha donat una cosa que sembla molt senzilla, però que ho dona tot. Temps.
Temps.
Temps per estudiar, per cuidar-me i per respirar una mica. És que aquesta paraula, respirar, ho diu tot.
Canvia el marc mental completament. Una altra usuària, la Rosana Real, ho connectava directament amb la feina.
Ah, sí?
Deia, a nivell laboral, aquest servei m'ha donat la vida. He pogut conciliar, vaig a treballar tranquil·la i concentrada i torno a temps.
Clar.
I acabava dient, ha estat un respir brutal. Aquests testimonis fan tangible l'impacte d'aquestes polítiques.
El fan real.
Demostren que invertir en serveis de cures no és una despesa. És una inversió directa en benestar, en igualtat I si volem, fins i tot en productivitat. Fa que un concepte abstracte, com polítiques del temps, es converteixi en una realitat que canvia vides.
Deixant l'impacte d'aquestes iniciatives, la pregunta és si són casos aïllats o si hi ha un moviment més gran al darrere.
I la resposta és que sí, que formen part d'una estratègia més àmplia. Als documents es destaca el reconeixement de Sant Boi de Llobregat com a capital mundial de polítiques del temps el 2026.
Ah, mira.
O el consens de les principals institucions catalanes, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Diputació, per avançar plegades en aquesta direcció. Hi ha una voluntat política clara.
O sigui que hi ha moviment.
Sí, però el repte va més enllà. Un catedràtic, José Carlos Arias Moreira, va introduir un concepte d'un filòsof, Hartmut Rosa, que em sembla fascinant, la desincronització social.
Desincronització social. A veure si ho entenc. Vol dir que, per exemple, la tecnologia ens permet demanar menjar en 3 minuts, però aprovar una llei per regular les condicions dels repartidors triga 3 anys.
Exacte.
Aquesta mena de xoc de velocitats.
Ho has clavat. Pensa-ho així. L'economia financera és un TGV que opera en nanosegons. Les xarxes socials són un patinet elèctric que exigeix reacció immediata.
I la política?
I la democràcia és un vaixell de càrrega que necessita temps per deliberar i arribar a consensos. Tots tres circulen pel mateix espai però velocitats incompatibles.
El xoc és inevitable.
Inevitable. Aquesta acceleració constant de la tecnologia i l'economia entren en conflicte directe amb els ritmes lents que necessita la vida comunitària i la política per funcionar bé. Per això, una altra experta, la Cathy O'Neill, parlava directament de la necessitat d'una dieta digital.
Una dieta digital?
Sí, per combatre el que ella anomena eines de distracció massiva.
Molt bé, crec que tenim totes les peces. Si haguéssim de resumir les conclusions clau de tot el que hem analitzat, què diríem?
Vinga.
Jo n'extrec 3 idees principals. La primera, hem descobert una paradoxa brutal. Tenim més tecnologia que mai, però estem més estressats per la falta de temps.
Clar.
I aquest estrès no es distribueix per igual, sinó que colpeja molt més les dones per la càrrega de les cures.
La segona, el gran bany de realitat sobre la IA. Després de tota la publicitat, sembla que la IA no és el coet que ens havien promès.
No.
Sinó més aviat un patinet una mica més ràpid. El seu veritable potencial no és revolucionar l'economia, sinó alliberar-nos de les feines més avorrides i repetitives. El seu valor és matar la monotonia, no disparar la productivitat.
I la tercera conclusió, que potser és la més important. La solució no està en una nova aplicació.
En absolut.
Les solucions reals són socials i polítiques. Passen per regular, com garantir el dret a desconnectar, i per invertir en allò que realment ens dona temps, com els serveis públics de cures.
Exacte.
En definitiva, que recuperar el control del nostre temps no depèn d'un miracle tecnològic, sinó de decisions col·lectives.
Totalment. I per acabar, tot això em deixa amb una pregunta a l'aire, una reflexió final.
Endavant.
Els experts parlen molt de com la IA ens pot alliberar de les feines que no volem fer. Imaginem per un moment que ho aconseguim. Que la IA s'encarrega de la burocràcia, de fer l'abogada, de les feines mecàniques.
Mm.
La gran pregunta és, què farem amb aquest temps recuperat? Com a societat, estem preparats per defensar el valor del descans, de la creativitat, de no fer res, o simplement inventarem noves formes d'estar productivament ocupats?
Bona pregunta.
Si la tecnologia ens regala temps, la pregunta és si estarem a l'altura d'aquest regal.